Un matí més a les veus del matí amb els representants de la nostra societat, la gent que ens envolta i que té coses per explicar-vos, molt interessants, i que aquí, a la sintonia de la ràdio els matins, doncs intentem fer-vos arribar això, coses molt interessants per la vida quotidiana que fem dia a dia. Avui parlem amb Manjú García Teixidor. És de Vilafant i és psicòloga. Manjú, bon dia.
Bon dia.
El món de la psicologia és un món una mica que, per sort, va canviant, però fins ara era un món una mica amagat, no? Allò d'anar al psicòleg es veia com una cosa, bueno, que no agradava, que no li expliques a ningú, home, què pensarà si li dic que vaig al psicòleg, no? Per sort, això està canviant.
Sí, crec que cada vegada està menys mal vist anar al psicòleg i la percepció social està canviant. Hi ha diversos factors que estan ajudant i una és la normalitat de la salut mental, després la promoció de la salut mental, com ho estem fent avui en dia, altres professionals que també ho fan amb les xarxes socials, i una altra és l'increment de la demanda. Per exemple, va haver-hi un abans i un després amb el Covid. Molts trastorns mentals es van veure agreujat o també van incrementar per culpa del Covid, que vam estar tancats a casa.
Que això ningú s'ho esperava, vull dir, anys enrere t'haguessin, no, d'aquí uns anys estarem un temps a casa, i, bueno, ho havíem vist a pel·lícules, però la realitat ningú s'ho esperava i pum, ens ho vam trobar de cop i volta. Deia que la societat, per sort, va agafant empenta amb això de les malalties mentals, se'n parla, és molt bo i molt positiu que se'n parli, i que la gent sàpiga que de vegades es necessita ajuda, sigui un familiar, un amic, un fill, una filla, que es necessita ajuda, i que a vegades nosaltres, els que estem al seu voltant, per molt que el vulguem ajudar, no sabem fer-ho o no trobem la forma, no som psicòlegs. I per tant, a vegades ens costa fer el pas d'intentar convèncer aquella persona de, mira, tu el que necessites és ajuda d'un professional. I aquest és el pas difícil moltes vegades de fer per la gent que l'envolta i també per la pròpia persona implicada, no? Dir, bueno, sí, me'n vaig al psicòleg perquè necessito ajuda. Aquest reconèixer que necessita ajuda és un pas important?
Sí, clar. Encara avui en dia hi ha molt estigma, també els recursos, perquè no aconseguim que la salut mental, la figura dels psicòlegs, dels psiquiatres, que siguin importants en els hospitals. Tu, quan busques ajuda en els hospitals públics, per exemple, tu dius, mira, que estic últimament molt cansat, no dormo bé, i el primer que et fan és donar una pastilla, un medicament, un fàrmac, abans d'arribar al psicòleg. Però hi ha una llista de tan llarga, per exemple, de mig any o un any, algunes vegades, o algunes vegades ni li donen importància al teu problema. Com tu busques ajuda, si ja t'ha costat entendre que has d'anar al psicòleg, perquè sí que és veritat que encara hi ha molt d'estigma, i també hi ha una falsa creença de que jo sóc molt fort, per tant, els meus problemes els soluciono jo. Però oi que si tu te trenques un fèmur o t'estàs trencant el genoll, per molt fort que siguis, per molt esportista que siguis, per molt saludable que mengis, no et curaràs tu sol i busques ajuda? Doncs això és el mateix. O sigui, les persones que van als psicòlegs són persones valents, s'estan cuidant, tenen molt d'amor propi. I a tu t'està costant anar al psicòleg. I a sobre, quan vas al metge i estàs demanant d'anar-hi i et diuen que t'has d'esperar mig any o un any, les ganes d'anar al psicòleg ja marxen. I si no tens recursos per pagar un psicòleg privat, doncs encara no ajudem.
Llavors, aquí tenim que la sanitat pública hauria d'incorporar molt més psicòlegs a el que és el tema de les, per exemple, consultes externes de l'hospital, que fos igual de pràctic o igual de necessari anar a un metge que fos el traumatòleg que anar al psicòleg.
Exacte.
Que moltes vegades, allò es parla moltes vegades també de la gent que s'automedica, no? Bueno, doncs aquí tenim, quan la gent arriba a automedicar-se, possiblement necessitaria l'ajuda més que d'un metge, d'un psicòleg.
Exacte.
Per evitar aquesta automedicació, no? Per fer-li veure que no, que si el metge no li ha receptat aquelles medicines, no se les ha de prendre.
Sí, també, ara és com molt normal, no? Tinc depressió, vaig a la farmàcia i em compro un medicament. Sí que és veritat que també hi ha molt d'estigma i costa molt comprar un antidepressiu. Però s'ha com molt normalitzat de prendre fàrmac, perquè els tractaments psicològics, en molts casos, l'eficàcia número 1 és igual un fàrmac o psicològic, i en molts casos, que sembla mentira, per exemple, en psicosis, han sortit molts tractaments que són igual d'eficàcia que els medicaments. Però què passa? No tenim recursos i tampoc tenim psicòlegs a la pública com per dur a terme aquests tractaments, perquè potser requereix que durant mig any estiguem amb aquell pacient, constantment, diàriament.
De totes formes, costa que sapiguem que hem d'anar al psicòleg? Vull dir, reconèixer un mateix costa molt, però també que si no tens la sort de que una persona propera t'ho reconegui i et convenç, mira, fes una visita, vés amb un psicòleg, vés amb un professional i a veure què et diu. I a partir d'aquí ja et tractaran, no? Costa fer aquest primer pas.
Sí, costa moltíssim. Per exemple, moltes persones també venen amb motiu de consulta que no és el motiu de consulta principal, no? Per exemple, si te passa X cosa, però et diuen que venen per una altra cosa. Costa moltíssim fer el pas d'anar al psicòleg.
I obrir-se al psicòleg, vull dir, explicar-li la veritat? Perquè, clar, és el que tu dius. Poder jo vaig amb una... El meu trauma és, no sé... Te poso un exemple, eh? Un exemple d'home. De que tinc... Bueno, en les relacions sexuals, que són un tabús, no funciono, i en lloc de dir això dic, no, és que no veig bé el futbol, per dir-ho. O sigui, t'explica una altra cosa que no té res a veure, no?
Sí, passa moltíssim. Hem de fer molt d'exploració. Un altre problema que hi ha també és això. O sigui, anar al psicòleg requereix moltes sessions fins crear el vincle terapèutic, que és que tu ja confiïs en mi i que sàpigues que pots ser vulnerable, que sàpigues que tot el que parlem aquí no sortirà, que m'agafis confiança, que jo sóc una professional i no aniré explicant els teus problemes. Costa moltíssim, però un cop s'ha creat aquest vincle tan maco i les persones s'obren i t'expliquen de veritat què és el que està passant, el motiu de consulta, o no saben, simplement hi ha persones que venen i diuen estic molt malament i potser estem mitja hora que estan plorant i després com comencem a fer? Va, anem a fer una línia de la teva vida, la teva infància, anem a explorar la teva infància, la teva adolescència, la teva vida adulta i vas descobrint pues, tot això, tots els traumes que li han anat passant o qui és el que està fent que ara no estigui bé, és molt maco. Però sí, costa moltíssim dir què és el que t'ha passat des del principi. Però, com tot, hi ha persones, no necessàriament ha de ser difícil, perquè hi ha persones que se senten, que potser no et diuen ni hola i ja t'estan explicant. I això també és... Això a mi m'agrada perquè
si s'obren,
és més ràpid.
Ajuda molt, ajuda molt.
Clar, no necessitem tantes sessions.
Jo et posava l'exemple, per exemple, o poso un exemple de que abans la gent, no haver-hi tantes pantalles, tants telèfons mòbils, tantes tablets, tantes connexions a internet, no sé, la gent poder parlava més amb el seu voltant, no? Ara ens tanquem molt, inclús jo vaig fer una prova l'altre dia, conduint el cotxe, i vaig amb la meva dona i anava a dir, a veure quanta gent trobem pel carrer que no tingui el mòbil a la mà o que no estigui mirant el mòbil. Pues, vam comptar 15 persones, de les 15, dos no portaven mòbil a la mà. I era una senyora d'uns 80 anys, que prou feina tenia a caminar, només faltaria anar mirant el mòbil, i un altre senyor no tindria aquesta edat, se li veia, digue-li, tipus de banquer, saps allò, a l'estiu amb traje i corbata, que dius, home, viatjant, banquer. En aquell moment portava una bossa, però no portava el mòbil a la mà. De 15 persones, dues. Ens hem tancat amb les noves tecnologies?
Sí.
O ens hem obert, diguéssim, no als del voltant, sinó a gent de molt lluny?
Aquí un cop més depèn. Sí que és veritat que la tecnologia està fent com una desconnexió de la realitat. Però, per exemple, en els perfils de persones que tenen un trastorn mental, podem dir TEA, que és trastorn específic d'autista, trastorn d'espectre d'autista, fa que tu trobis altres persones que li està passant el que a tu t'està passant. Mm. Perquè el dia a dia no es parla. O una persona que està patint de TCA, doncs diu, uah, mira, aquesta noia també té anorèxia, o està superant, aquesta noia té bulímia, o està superant. En aquest sentit, va molt bé. Però en l'altre sentit, moltes depressions són perquè no fem esport, perquè no tenim vida social, estem molt tancats a casa, no acabem d'arrencar i és com una espiral. Doncs no tinc energia, el meu estat d'ànim ha baixat, no faig res, em tenco i hem d'anar trencant aquestes coses i és tenir vida social. Una de les coses que ajuda a l'estat d'ànim és fer coses socials. I és veritat, avui en dia tu vas a un bar i la gent està amb el mòbil.
Clar, i el més maco seria parlar amb el del costat, explicar-li el que es feia abans, no? Allò, la conversa, deixar sí. el mòbil de costat, passa al restaurant, vas a un restaurant i la majoria de gent sí que dina o menja una mica, però al postre tothom agafa el mòbil, no? I estan allà un grup de 20 i no s'estan dient res. Escolta'm, i poder és un sopar d'empresa que us veieu una vegada a l'any o és un sopar de velles glòries de l'escola que feu un sopar a l'any, deixeu el mòbil i parleu entre vosaltres, expliqueu-vos coses, que seria el més maco i el més pràctic, no?
Sí, el concepte de mindfulness, no? Que diu que estiguem present, doncs estaria molt bé deixar el mòbil de banda i observar. Per exemple, si anem a caminar, és un exercici que podem fer un dia, sortir a caminar al carrer sense el mòbil i observar els carrers, els arbres, el soroll, els ocells. Això ja ajuda moltíssim a connectar amb el present.
El senzill fet de deixar-te el mòbil a casa et crea una obsessió, te'n vas a la feina, imagina't, estàs a la feina, no tens el mòbil, i tu no el necessites. O sigui, si algú et necessita d'urgència, ja et trucaran a la feina, saben on t'estàs treballant, per dir-ho així, no? Que és el que es feia abans, no? Aquell senzill gest de sortir de casa i oblidar-se el mòbil, hi ha gent que li crea una dependència increïble.
Ansietat.
Sí, sí, una ansietat. I quan abans no tenies mòbil, t'anaves a treballar o anaves a la platja i, bueno, ja et localitzaran quan tornis, m'entens o no? I ara tu surts a casa i et deixes el mòbil i és capaç d'arribar a mig camí i tornar a casa a buscar el mòbil. L'ansietat de la dependència que ens ha creat, per exemple, en molts casos, el mòbil, eh?
Sí, també hi ha, com es diu, la petjada, bueno, la huella digital, la petjada digital, que sembla que si tu no assisteixes a les xarxes socials o dins del teu mòbil, no assisteixes a la teva vida real. Sembla que si tu no publiques coses, que siguis un avorrit. I també hem de tenir molt en compte que les persones pengen els seus moments divertits, els seus moments on s'ho passen bé, però una persona que estigui plorant no penjarà. I tampoc pengen el 24 hores del seu dia. Però què fem des de l'exterior? Uah, mira la Maria que ha anat de viatge i només està de viatge. No, la Maria, com tothom, ha tingut 15 dies de festa, s'ha anat de viatge i durant aquests 15 dies ha estat a tope penjant contingut. Però no vol dir que la Maria sempre estigui viatjant. Igual que veiem, mira, aquesta noia sempre està fent esport. No, perquè si el seu contingut es tracta de fer esport fitness, penjarà coses de només de fitness, però no vol dir que estigui fent sempre esport. I és que el mòbil també ara ens està creant dependència, ansietat, però que puguem publicar tot, els TCAs venen molts cops de la xarxa social perquè ens estem comparant. Ara mateix, tu fixa't a quin contingut veus. Oh, tornada a la rutina. Menjar més sa. Què vol dir menjar més sa? Treure't aliments?
No,
això és restricció.
Sí.
Tornada a la rutina, a fer esport. Què vols dir ara? No, sempre s'ha de fer esport. Clar, ens està creant com obsessions de perfecció, vides ideals, i sembla que la nostra vida, que potser ja ens agrada...
Ha de ser millor.
D'anar a treballar, perquè a mi ja m'agrada la meva feina, de veure els meus fills... Doncs no estic content, perquè jo haig d'estar viatjant, jo haig d'estar fent esport. I és com, no, para-te. Deixem de comparar-nos tant amb les pantalles, el que passa dins del mòbil i realment la teva vida t'està agradant o no. I aquesta comparació ens està creant molt malestar.
Més feina pels psicòlegs? Cada vegada més feina, més coses? El cervell ens va més ràpid, ens funciona més del que hauria de funcionar, per dir-ho així?
Però sí que és veritat que treu molt d'estrès, no? Per exemple, ara, quantes persones aguanteu mirar una pel·lícula o una sèrie sense agafar el mòbil?
Ui!
Clar, mirem el TikTok, és tot el rato anar passant vídeos de 15 segons. Si ja dura més de 15 segons, no aguantem. Qui està fent això? Està fent que un nen no pugui estar en una classe de 50 minuts. Que és veritat que un nen no pot estar en una classe de 50 minuts perquè són nens i hem de deixar que siguin nens. Mitja hora. Els està costant, perquè a casa tenen molts estímuls.
Això passa a les reunions d'adults, que van a una reunió, hi ha un senyor que està explicant el que sigui, i quina deu ser la seva cara quan veu que la meitat de l'auditori té el mòbil a la mà, no? I està mirant alguna cosa. Ja t'escolten, però estan mirant alguna cosa, no?
I exacte, hem de fer tres coses a la vegada.
Ja per acabar una cosa, tu també publiques coses a Instagram, perquè avui en dia els professionals voleu arribar a tothom i la manera d'arribar a tothom, parlàvem de la dependència al mòbil, també és a través de les xarxes socials, no?
Sí, per això abans he començat dient que hi ha beneficis, però també no tant benefici. A mi m'agrada molt explicar sobre psicologia, contingut sobre psicologia, sobretot sobre TCA, que són trastorn d'alimentació, anorèxia, bulímia, perquè és el que més percebo. Les comparacions, més... O sigui, s'està com molt normalitzant conductes que són, que pots diagnosticar com a TCA, però avui en dia sembla normal, per la xarxa social també.
Sí, clar.
Un del model que podem parlar és Real Food, que has d'estar tot el rato comptant quina quantitat d'aliment ha sigut sa, quina no, però aquesta obsessió de comptar, ah, no, 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 ja he menjat 10%, que el teu cap vagi a 1.000 per hora, a segon en calories, avui he fet esport, per tant no podré menjar això. T'està deixant descansar? Pregunta't això, t'està deixant descansar? És que no et deixa descansar, perquè ja el fet que el teu cap vagi 1.000 per hora pensant en el menjar, no, i... No sé, a mi almenys m'agrada molt i em fa molt feliç.
Sí, els extrems són molt dolents, igual que deies, no?, de la gent que ha d'anar al gimnàs, la gent que... la dieta sana està molt bé, fer
està
moltes
fantàstic.
Coses, però s'ha de buscar un equilibri entre una cosa i una altra.
Exacte, és l'equilibri.
Manju, ens estaríem tot el dia parlant, no tenim més temps. Manju García Teixidor, que és vilafantenca, que és psicòloga, que hem de treure el tabú de la psicologia, les malalties mentals lamentablement són reals, a molta gent li afecten, molts no ho saben que necessiten ajuda perquè ningú li ha dit, perquè ell no vol reconèixer que necessita ajuda d'un psicòleg, i moltes vegades el que hem de fer és això, no? Buscar l'ajuda d'un professional, perquè segurament anirem i viurem millor i més feliços. Moltes gràcies per estar amb nosaltres aquí, sobretot per compartir aquesta estona a la ràdio, i deixem la xerrada pendent per un altre dia també, que és molt interessant, d'acord?
Moltes gràcies a vosaltres.